Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts a Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Manel Manchón. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Metròpoli Abierta, bona tarda, Manel. El Marcos Paradeiro, bona tarda, Marcos.
Què tal, Carlos?
Bona tarda. Artículo 14, aquest digital que a poc a poc va fent doncs, cunya dins del món dels digitals, que n'hi ha tants i tants, però bueno, escolteu...
Cada menys, aquest temps.
Val la pena... Val la pena clicar i provar-lo. Artículo 14. I el Juan Carlos Valero, ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Benvingut també, eh?
Podries comentar també l'ABC i tal.
No? ABCdigital.es, vale, també, val. Doncs vinga, ABC en paper. Cal mantenir el paper i cal mantenir també el digital, eh? Doncs vinga, parlem amb el convidat d'aquesta setmana de converses, el senyor Pere Navarro, que és el delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca. Senyor Navarro, bona tarda, benvingut una temporada més.
Hola, molt bona tarda.
Sempre un plaer parlar amb vostè d'una de les joies de la corona que té el Consorci, és el The Factory. Aquesta setmana hem conegut coses interessants d'aquesta joia de la corona, que és el The Factory. Se'ls ha quedat petit i estan preparant un segon The Factory.
Se'ns ha quedat petit, per
sí,
sort.
Per sort, val? Però escolti, doni'ns detalls de què estan preparant de la segona fase del The Factory i quan estarà rotllant i en marxa i en quina línia treballarà aquest The Factory.
La primera fase del The Factory, que està en marxa des de la tardor del 2021, és un edifici que es va construir en plena pandèmia, està ja gairebé en plena ocupació, més del 80% d'empreses, hi ha més de 35 empreses, totes relacionades amb indústria 4.0, sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses, nanotecnologia, etc. Això ha sigut un gran èxit, per sobre fins i tot les expectatives que teníem, considerant que ha sigut una època complicada, perquè estem parlant de l'època encara Covid i l'època post-Covid, però això ens ha fet pensar que hem d'accelerar la construcció d'aquesta segona fase. La segona fase seran aproximadament uns 40.000 metres quadrats, amb una inversió, ara estem en la fase de concurs, de la licitació del projecte i de les obres, i pensem que aproximadament això serà una inversió d'uns 60 milions d'euros. Això ens fa molta il·lusió, perquè ja comença a haver-hi demanda per aquesta segona fase, també d'empreses relacionades amb d'aquestes característiques, totes empreses industrials o de serveis a la indústria, i això ja s'està convertint en una gran locomotora d'indústria 4.0, no només a la ciutat de Barcelona, sinó també a la regió, a Catalunya, al conjunt d'Espanya i al sud d'Europa.
A quin tipus d'empreses o de start-ups poden entrar dins d'aquesta segona fase del The Factory, senyor Navarro?
Allà tenim empreses, en la primera fase, que la segona serà, anirà en la mateixa línia, allà tenim empreses des de grans multinacionals, puc parlar de Siemens, per exemple, puc parlar també de Decathlon, o puc parlar també de Kion, que és una gran multinacional de logística ubicada a Alemanya, que han col·locat el seu centre digital per Europa en el The Factory, ho han anunciat ara fa molt pocs dies. Tant hi ha aquestes grans multinacionals, hi ha empreses més petites que no són startups, són més que startups, i que el que volem és que tot aquest conjunt d'empreses no només es coneguin, sinó que es relacionin entre elles. I això genera nous projectes entre aquestes empreses. El The Factory és una cosa que és molt transparent. Tothom es veu, tothom veu què és el que fa l'altre i tothom pot aprofitar l'experiència i les activitats de l'altre per generar, com deia, aquests nous projectes. La segona fase anirà en la mateixa línia. És possible que en la segona fase, igual que en la primera, hi ha centres de desenvolupament per provar robots o per provar temes de sensòrica, d'intel·ligència artificial o d'internet de les coses, en la segona fase és possible que hi hagi també una part més important de fabricació. En la primera ja es fabriquen coses, sobretot amb impressió 3D i amb altres sistemes, però en la segona també hi haurà una part important de fabricació. Volem que tot això també vagi unit al coneixement, a la creació de coneixement. No hi posarem una facultat allà, no hi posarem centres educatius, però la relació entre el coneixement i aquesta nova indústria ha de ser molt estreta, perquè el que hem de crear també i el que hem d'atraure és talent. I quan parlem de talent parlem de persones, i això és fonamental a l'hora d'alimentar aquestes empreses perquè puguin créixer.
Sí, jo volia, sí, jo volia precisament en aquesta part que comentava vostè del talent i del coneixement, perquè tinc entès que li ronda pel cap una mena de The Factory Academy, no? L'acadèmia del The Factory, una mena de MIT, no? De Massachusetts, bueno, del Centre Tecnològic punter dels Estats Units, no? Que és el MIT, que sigui també el D-Factory amb aquesta segona fase, una mena de gran plataforma precisament de talent, no? I de coneixement. Això juntament amb una mena de bíblia d'influencers, però influencers de veritat, no? Influencers de coneixement, no? De gent que sàpiga,
no? Influencers documentats.
Documentats.
No d'aquests influencers que expliquen que s'ha de veure l'Egia per a curar el Covid i aquestes coses, no?
Efectivament. Però això de la densitat del coneixement que vol aconseguir, com expliqui,
sí,
expliqui.
Nosaltres com... ja estem en contacte amb les diferents universitats, amb centres educatius de diferent tipus i amb l'MIT de Boston, com vostè ha dit, perquè és imprescindible això de generar coneixement i intercanviar coneixement. És a dir, aquest D-Factory, quan tinguem complert aquests 100.000 metres, que no serà aquesta segona fase, la tindrem acabada molt probablement a finals de l'any que ve, a finals del 26, i estarà en funcionament a principis del 27. Però aquí hi haurà en total 100.000 metres quadrats. Això serà un gran pol d'atracció d'activitat industrial i d'activitat de coneixement, també. I per tant, les aliances amb l'MIT, nosaltres ja tenim un acord, hem fet una experiència amb l'MIT de Boston, tenim acords també amb les universitats, i el que ha dit vostè és evident que té tota la raó, no? Avui hi ha moltes empreses que estan limitades en el seu creixement no perquè no trobin inversions. Hi ha molts diners al món disposats a invertir en coses interessants, en projectes interessants. A vegades el que no poden és créixer perquè no troben el talent per treballar, no troben els perfils professionals per treballar a les seves empreses. Però malgrat tot, escolta'm, ho anem fent, hi ha empreses allà que estan duplicant o triplicant la seva facturació any rere any. Això vol dir que tenen un producte que es ven i que tenen, doncs, que té qualitat.
De la mateixa manera que hi ha un acord amb l'Institut de Massachusetts, o sigui, hi ha d'haver també amb les universitats catalanes, amb la UPC, amb la UB, amb l'IQS, amb les que sigui, o la idea és una altra?
No, la idea és aquesta, però també perquè amb altres maneres, no, de formar, no? Perquè avui la gent es forma, especialment la gent jove, es forma amb un grau en una universitat o en un centre de formació professional, etc. Però hi ha gent que s'autoforma, no sé, un palabro d'estos raros, però s'autoforma, què vol dir? Que trien la formació que volen a la carta, per internet. Si tu pots estudiar a qualsevol universitat del món triant les assignatures i triant el que vols fer. I moltes vegades de manera gratuïta, si no, demanes tenir el títol oficial, no? Doncs hi ha alguns que fan això i alguns emprenedors que s'han format d'aquesta manera o que s'han format experimentant, diguem-ne, les pròpies empreses. Però aquesta col·laboració és fonamental. Sempre parlem en els discursos que és molt important la col·laboració entre la universitat o centres formatius i l'empresa. Nosaltres volem que passi això, perquè és que fa 30 anys que ho estem dient, però no passa molt sovint, no? També parlem de la col·laboració público-privada. És un discurs, eh?
Sí.
Lo público con lo privado, tal. Però moltes vegades no passa. I allà està passant cada dia. Perquè la fórmula de l'èxit justament és aquest tipus de col·laboracions, aquest tipus d'aliances.
Maleu,
sí, i volia preguntar que precisament el que diu que hi ha la inversió, hi ha el lloc per fer-ho, hi ha la possibilitat d'ampliar el que s'ha avui de factory.
I ara ho hem d'omplir.
Però, sí, clar, però això li anava a preguntar, com al marge de l'interès de les pròpies empreses i de les sinergies que es puguin crear entre elles, ha d'actuar també el govern de la Generalitat per tal de treure aquest talent? I parlo, per exemple, de mesures fiscals. Es parla molt sovint de que Catalunya hauria de ser una mica més competitiva fiscalment respecte a altres territoris d'Espanya.
Això li hauria de preguntar a la consellera que porta el tema aquest. Nosaltres, al punt de vista d'empresa pública que som, el que fem és posar les condicions perquè s'instal·lin les empreses. Per tant, això, les condicions és que paguin un lloguer, però també que tinguin dret a uns serveis afegits que els dona, com he dit, un valor afegit, no? Si nosaltres calculem que amb la transcendència mediàtica que tenen les activitats de les empreses, a través dels acords que tenim amb mitjans de comunicació, a través dels serveis comuns, a través d'aquesta capacitat de relacionar-se, reben més en espècies que el valor que paguen en el lloguer. Després és evident que nosaltres en totes aquestes empreses es posem en contacte amb les administracions. Què vol dir les administracions? L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern d'Espanya. I a partir d'aquest contacte, les empreses tenen una informació de primera mà sobre tots els ajuts que poden rebre. Què és el que ens donem compte? Que hi ha moltes empreses que no saben que poden rebre uns determinats ajuts. Per què? Bueno, grans multinacionals segurament sí que tenen maneres, diguem-ne, de conèixer aquests ajuts, de tramitar-los, etc. Però hi ha empreses que són més petites i que estan molt centrades en el negoci, molt centrades en que aquest negoci creixi, etc. Doncs, per tant, ja és responsabilitat de les administracions veure si es pot ajudar aquest tipus d'activitats. Pel que coneixem tant del govern de la Generalitat de Catalunya com del govern d'Espanya, és evident que hi ha molts ajuts i que hi ha molts ajuts també a través dels fons Next Generation que poden fer aquest paper. Però en tot cas, nosaltres com a Consorci de Zona Franca el nostre paper és diferent.
Em referia també als propis a professionals que puguin venir, és a dir, que des del seu punt de vista, des del punt de vista personal, tinguin un incentiu per treballar i per viure aquí.
Sí, però fixi's, allà estan treballant gent que venen d'altres llocs del món, però ja tenen un incentiu que és molt important, que és, primer, venir a Barcelona. Bueno, ja sabem que això a Barcelona, el clima, la gastronomia, els hotels, ja que estem aquí en un hotel d'una cadena que vostè ja ha comentat, tot això està molt bé, però a més venen, per què venen a Barcelona? Perquè hi ha oportunitats de negoci, perquè fa poc sortia una notícia que Barcelona era, em sembla que era la vuitena ciutat d'Europa que atraia més inversions, etc. Per tant, quan nosaltres preguntem a la gent que estan incubant-se en la incubadora de logística 4.0, que s'estan incubant més de 40-45 empreses, hi ha gent de tot arreu, hi ha alemanys, hi ha russos, hi ha gent que ve d'Amèrica Llatina, etc. I quan els hi preguntes això, venen per això. I a més hi poden haver algun tipus d'incentius fiscals. Però la base fonamental és que venen perquè estan bé, perquè estan còmodes aquí i perquè tenen possibilitats de créixer personalment, però també econòmicament, evidentment.
Sí, el polígon de la Zona Franca, que és precisament el polígon més important de Catalunya, no? i on estan vostès, que gestionen vostès, no? Aquest polígon, va ser on va néixer SEAT.
Sí.
També va ser, bueno, havia estat Nissan, va marxar, però ara està Ebro, no? I tinc entès de que vostès tenen intenció de fer una mena de banc de proves real del vehicle connectat i elèctric, diguéssim, circulant per una zona real de ciutat, en aquest cas seria el polígon. Què és això? És un projecte?
No tenim la intenció, ho farem. És a dir, això passarà, perquè estem en aquest PERTE de vehicle elèctric i connectat, que és un projecte europeu en el qual hi ha diverses empreses implicades, i que amb una part d'un carrer d'aquest polígon industrial, que vol dir que és en la vida real, o sigui, no és un circuit tancat, allò controlat, etc., sinó és en la vida real i en un lloc, diguem-ne, en el que passen vehicles de gran tonatge, barrejats amb vehicles més petits, etc. Hi ha un tram que servirà per col·locar-hi una instal·lació de comunicacions 5G, que és el que requereix aquest vehicle elèctric i connectat, per garantir la seguretat.
El vehicle autònom seria,
el vehicle autònom, exacte, el vehicle autònom per garantir la seguretat, i això passarà al llarg d'aquest any, al primer semestre d'aquest any. Començaran a haver-hi les proves, serà el primer circuit en un lloc urbà, el primer circuit que es farà aquí a Espanya, i el que nosaltres volem fer és fer aquestes proves i aprofitar que tenim indústria d'automòbil justament allà per oferir-ho en els fabricants d'automòbils perquè facin proves amb els seus vehicles, amb els seus nous models.
Quan parlava del concepte aquest d'incubadora, per entendre-ho bé, la idea del The Factory és que venen una sèrie d'empreses amb la idea de que aquí 3-5 anys, els que sigui, volen i marxen del The Factory perquè han pogut ja fer un primer creixement, o la idea del The Factory és que les empreses estiguin molts anys i que tinguin una gran activitat i molt estable dins del The Factory?
Sí, el concepte d'incubadora i el concepte que estem fent al The Factory són diferents. La incubadora és, que ho tenim en l'edifici corporatiu, no està en l'edifici factura, les incubadores d'impressió 3D i de logística 4.0, la idea que tenen, això ho han fet en fons europeus, etc. La idea d'una incubadora és convertir una idea en un negoci en el bon sentit de la paraula. Una idea en una empresa. I que aquesta idea es pugui comercialitzar i, a més, doncs, de generar recursos, de generar beneficis, que a més també generi llocs de treball i que generi un servei que la societat necessita. El concepte del D-Factory, llavors alguna d'aquestes empreses que creixin i que es desenvolupin poden anar al parar el D-Factory, no? Però el concepte del D-Factory és diferent, és un concepte en el qual, com he dit abans, hi ha empreses grans i petites, ja no són start-ups, o... sinó que ja són empreses que ja tenen pulmó, que ja estan comercialitzant productes, que estan creixent d'una manera molt important i que, bueno, que volen venir al D-Factory. Molts anys, nosaltres no hem plantejat que hi hagi empreses com a la resta del polígon, nosaltres a la resta del polígon lloguem sòl industrial, les empreses construeixen la seva pròpia nau industrial i, per tant, els lloguers són a llarg termini, perquè s'ha d'amortitzar el cost d'aquesta nau industrial. Allà no, allà el que lloguem és metres quadrats d'un edifici que ja està construït, que té molts serveis i que és molt interessant i que no sé si puc fer publicitat i convidar que vagin a visitar-lo. Estem
convidi,
fent realment
convidi.
un programa de visites també, no? Perquè és un lloc de Barcelona, ostres, que és molt interessant per poder visitar. No sé si tindrem tantes visites com la Sagrada Família o el Museu del Barça, però realment és interessant perquè és activitat industrial de la nova indústria. Bueno, fet aquest parèntesi, el que volem és que hi hagi mobilitat també allà. Empreses que estiguin allà 30 anys, bueno, nosaltres el que volem és que hi hagi mobilitat, que es vagi creant aquest ecosistema que va molt més enllà del D-Factory, perquè en realitat el que estem construint no és només aquests 100.000 metres de D-Factory, quan estigui tot fet completament, sinó que estem construint que és que els 6 milions de metres quadrats al polígon industrial de la zona franca siguin el districte 4.0, no només de Barcelona, sinó de Catalunya, d'Espanya, un referent molt important, no només al sud d'Europa, sinó a nivell internacional. I en aquest sentit, l'oferta crea demanda també, perquè hi ha moltes empreses que venen o que voldran venir perquè està tot l'altre també, perquè hem creat un espai en el que un fa que l'altre també se pugui enriquir.
I aquest districte 4.0 s'hauria d'unir amb Barcelona, ciutat, connectar-lo?
De fet, una de les coses que volem fer en el nostre pla estratègic que hem elaborat ara pels propers 4 anys, una de les coses que hem de fer és connectar millor el polígon industrial amb la ciutat de Barcelona, perquè no oblidem que el polígon industrial és ciutat de Barcelona. I entren i surten molts milers de persones cada dia allà, que venen de Barcelona o de l'àrea metropolitana, etc. Hem de fer que Barcelona se senti seva aquest espai que crea molta riquesa, que crea molts llocs de treball i que crea molta innovació també, perquè la innovació no només és el futur, la garantia de que l'economia pugui anar bé, sinó que és un present, i que és un present que, en el que competim amb el món. Nosaltres no competim ara amb les ciutats, no, competim amb el món. I volem ser els millors, i per això estem treballant, per construir això.
Sí, Barcelona va ser seu de... crec que, no recordo el nom, però era l'Assemblea Mundial de Zones Franques, no? Una reunió internacional de totes les zones franques que hi ha en el món es van reunir aquí a Barcelona, i crec que Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, té un paper rellevant en aquesta organització mundial, no? I també tinc entès que l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, la OCDE, està elaborant una mena de marca de qualitat o certificat de qualitat de zones franques, ara quan el món, precisament les excepcions fiscals de les zones franques estan desapareixent i estan, diguéssim, espavilant-se les àrees aquestes econòmiques en el món per oferir altres qüestions que no siguin no només les exempcions fiscals, i Barcelona sembla ser que sigui un exemple, no?, per tot el món, no?, en aquest sentit. La pregunta és doble, no? Això de la OCDE, està Barcelona treballant per adquirir o aconseguir aquesta certificació, i d'altra banda, Barcelona és un exemple en la resta del món per per desenvolupar aquestes zones de comerç internacional, que són les
comerç lícit. Zones...
Sí, evidentment, sí, no? Sí. Lícit, sí, efectivament.
Sí, si anem per parts, nosaltres estem orientats cap a les relacions internacionals. És a dir, la nostra frontera, la nostre espai d'actuació és el món, encara que estiguem en un territori determinat, que és Barcelona. Això vol dir que nosaltres tenim la vicepresidència de la World Free Zone, de l'Associació de les Zones Franques del Món. Tenim la, estem a la junta de la ASFA, que és l'Associació de les Zones Franques a les Amèriques, i estem també col·laborant amb associacions com és l'ACAT, que és una associació de transitaris també de les Amèriques. Els transitaris són els que fan, a mi ho van explicar una vegada molt gràficament, el transitari és l'agència de viatges de les mercaderies, això ho s'entén en seguida. Això de l'OCDE concretament ens fa molta il·lusió, perquè l'OCDE, que és un organisme multilateral que aplega a molts països democràtics amb llibertats i diguem-ne, amb un funcionament diguem-ne, que és garantista, no?, des del punt de vista de la democràcia, la llibertat i tot això, han fet un pla pilot, estan fent un pla pilot per elaborar, com vostè ha dit, un certificat, un marchamo, de garantia de qualitat de les diferents zones franques del món. Les zones franques del món, mira, hi ha una mica de tot. Algunes no tenen gaire bona fama perquè eren llocs, i encara ara alguns són llocs, diguem-ne, que no tenen transparència, no tenen drets, diguem-ne, les persones que treballen allà, etcètera, etcètera. Què vol fer l'OCDE? Vol fer una certificació que garanteixi que aquelles zones, que determinades zones franques compleixen amb tots els requisits de transparència, de garantir el comerç lícit mundial, de garantir, diguem-ne, un funcionament democràtic, etc. La bona notícia és que el pla pilot el fem nosaltres. Per tant, nosaltres, si aprovem, perquè ara estem fent tots els papers, i tot el, però pensem que sí, nosaltres serem la primera zona franca de tot el món que tindrà aquest segell de qualitat. Clar, això fa que, bueno, que sem una referència mundial. I jo, més que de zones franques, també m'agrada parlar de zones econòmiques, no? Perquè nosaltres tenim una part de zona franca, de dipòsit franc, però en realitat també som molt un polígon industrial de titularitat pública, amb molta participació dels privats i de diferents administracions i de diferents entitats privades també. Per tant, ens fa molta il·lusió això.
I aquest segell de qualitat, quan podria ser una realitat? 26, 27...
D'aquí unes setmanes.
D'aquí unes setmanes, només.
No, no li puc dir les dates, perquè encara estem preparant els documents. Ara vostè imagini que li dic una data i no ens aproven.
És un bon titular.
I no ens aproven, això seria... Però jo crec que hi ha el 90 i molts per cent de possibilitats de que això es produeixi. Estem lligant unes dates, això serà a París, que és la seu de l'OCDE.
I tenim competència en aquest sentit, o què?
Anem?
Hi ha competència en quant...
No, que ens han triat a nosaltres per fer aquesta experiència pilot. No és que estiguem en competència qual, 3 o 4 altra... que guanya, no. Ells han fet un escanejat de les zones franques del món i han dit Barcelona és la que servirà per fer aquest pla pilot. Ens hem entrevistat amb diferents responsables a les, de la OCDE. L'altre dia sortia una notícia del president Illa reunit amb el director dels temes d'educació de l'OCDE per fer un pla pilot també amb aquest tema. Doncs nosaltres ens vam veure amb la directora dels temes de comerç internacional i de tots aquests aspectes relacionats amb l'activitat econòmica de l'OCDE per fer aquest pla pilot. Per tant, som nosaltres. Ara nosaltres hem de demostrar que tot allò que els hem explicat és veritat. Vam fer dues o tres sessions de treball de moltes hores, perquè això és clar, això és un tema molt seriós. Ens fa molta il·lusió. I a més ens fa molta il·lusió perquè l'ambaixador d'Espanya a l'OCDE és el Ximo Puig, que és una persona coneguda i amb la qual també estem...
President de la Comunitat Valenciana.
Estem, sí, i amb el qual estem col·laborant i està treballant també per afavorir aquesta qüestió.
Tot plegat també és important la connectivitat de la zona franca, del port i de l'aeroport. L'ampliació de l'aeroport. Li vull preguntar al senyor Pere Navarro. Estan callats o què passa? Comissions de treball, comissions tècniques...
Sí, han comprat la Casa Gomis ara per fer un centre de visites.
Jo crec, perquè ho veig...
Jo crec que està d'acord en que l'aeroport s'ha d'ampliar, veritat? Això ho tenim tots clar.
No és que estigui d'acord, és que jo sóc un activista per l'ampliació de l'aeroport.
Però això que parlava el Valero, el senyor Hurtasso, ministre de Cultura, si no m'equivoco, ha comprat el Ministeri, aquesta Casa Gomis, que està dins de la famosa Ricarda, això pot entorpir l'ampliació de l'aeroport del Prat?
No, jo no veig per què pot entorpir-ho, perquè la Casa Gomis és una casa que està allà, però que no afecta, diguem-ne, la possible ampliació de l'aeroport. Està bé que es protegeixin els béns culturals, arquitectònics, etc, etc, però l'ampliació de l'aeroport és una necessitat, i és una necessitat urgent. Jo veig que, bueno, el president de la Generalitat s'ha expressat diverses vegades, l'alcalde de Barcelona també. El que s'ha de veure és com s'amplia. El què ho tenim molt clar, que s'ha d'ampliar. El que s'ha de veure és com s'amplia. Perquè al final els àmbits metropolitans, com és el de Barcelona, necessita moltes coses, allò que dèiem, la universitat, l'activitat econòmica, etc., però necessita infraestructures de comunicacions. El port és una infraestructura, és una gran infraestructura. L'aeroport és una gran infraestructura. El corredor mediterrani, que ja té calendari, és una altra gran infraestructura. Nosaltres estem gairebé al 100% d'ocupació en el nostre polígon industrial perquè estem on estem. Si estiguéssim en un altre lloc, això no passaria. Volen estar a prop de tot això i a prop d'una ciutat com la de Barcelona. Per tant, nosaltres apretarem, i cada vegada, si m'ho pregunten més vegades, tornaré a dir exactament el mateix. L'aeroport és una qüestió que té que veure amb el progrés econòmic, no només de les elites, sinó amb el progrés econòmic general de la població. El transport aeri augmentarà de manera amb progressió geomètrica. Els avions seran cada vegada menys molestos des del punt de vista del soroll i més ecològics des del punt de vista de l'utilització de nous combustibles. I això passarà. I això passarà a tot el món. Si Barcelona no està preparada, les oportunitats aniran a parar en un altre lloc. Aquest any l'aeroport de Barcelona ha arribat al seu límit, 55 milions de viatgers. I hem d'anar ràpids. L'ampliació de l'aeroport no es fa en una setmana.
És el que li volia dir, no estem fent tards amb tot aquest procés. Bueno, vam tenir l'oferta del president d'Aena, el senyor Lucena.
I es va quedar allà... Lucena, que coneix molt bé l'aeroport de Barcelona, però és evident que hi ha una comissió tècnica que està treballant. Hi ha un element que a vegades que s'ha de treballar molt bé també, que és l'element d'Europa, les normatives europees. La famosa Ricarda té un valor ecològic determinat, però no hem d'oblidar que hi ha fórmules per compensar això. No hem d'oblidar que la regió metropolitana de Barcelona, els 164 municipis, té el 75% de la seva superfície protegida tant en parcs naturals com en àrees agrícoles. Jo crec que no hi ha una altra regió metropolitana al món que tingui una activitat econòmica, urbana, de població, com la de Barcelona, que tingui tants metres quadrats de protecció natural. Per tant, això és molt evident. Escolti, jo estic molt a favor de protegir el medi, estic molt a favor de l'ecologia i tot això, però també estic molt a favor que la gent pugui viure millor cada vegada més, no? I això és una cosa que s'ha de fer compatible amb l'altre. És difícil, però s'ha de fer.
I ha d'haver també una bona sintonia amb el port, no? A l'hora d'ampliar l'aeroport. Aquí el president del port, fa uns mesos, el senyor Lluís Salvador, posava algunes condicions també per ampliar l'aeroport, que no...
El tema de les grues.
El tema de les grues, també ens comentava, no? Vull dir que hi ha molts factors a l'hora de triar com s'ha d'ampliar, sí. Com s'ha de fer aquesta ampliació.
L'aeroport de Barcelona té una ubicació ideal. És un aeroport que està just al costat de la ciutat. Des del polígon industrial a l'aeroport hi ha 10 minuts. 10 minuts. Sí,
sí. No passa més.
Això no passa als altres llocs del món. Hi ha altres llocs que per arribar a l'aeroport estàs una hora de camí.
O dues.
Doncs aquí tenim unes condicions que no es donen en altres llocs del món, que és que el port, l'aeroport, un àmbit urbà amb molta vida de tot tipus, hem dit econòmica, però també de formació, social, cultural, etc. I un àmbit de generació d'activitat econòmica, industrial, logística, de tot tipus, amb un espai relativament petit, i això és molt competitiu. Per tant, jo crec que hem d'explorar això. L'altra fórmula que és, bueno, a l'aeroport portar-lo a 100 quilòmetres d'aquí, no? No hi ha problema, no hi ha cases, no hi ha grues, no hi ha res, però no és competitiu.
tampoc passa doncs, ni per potenciar més Girona, ni pas per potenciar Reus. Vull dir...
Miri, jo sóc un gran defensor de l'aeroport de Barcelona. Clar. Ja sé que Girona i Reus poden ser aeroports considerats satèl·lits. Hi ha altres capitals del món que tenen aeroports satèl·lits, però sempre hi ha un aeroport principal. Ara, ja li dic, com s'ha de fer? Hi ha especialistes, hi ha etcètera.
No, però si estàs més que estudiat de com s'ha de fer, ja, mil, ja s'han fet molt, doncs moltes comissions.
Que ho faci, no?
Va, aquí, que faci. És el que passa.
Però no, em permetrà que jo no defineixi no, no, clar, la clar, meva clar. Opinió no, no, sobre però, això, no? Però que ho diguin els especialistes.
Ha quedat clar i ben dit. Sí. Escolteu el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Marcos Paradeiro, Juan Carlos Valero, Manel Manchón, avui el convidat, el senyor Pere Navarro, delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca, i amb preguntes demanades del Juan Carlos i del Manel. Vinga, Manel.
Sí, no, jo li volia preguntar a Tarrana un projecte molt concret que fa temps que en parla, que és l'edifici de Correus, de convertir-lo realment en un hub per a start-ups també. Com està aquest projecte? Perquè fa la sensació que ha quedat com una mica parat els darrers mesos.
El projecte no està aturat, el projecte existeix, hi ha la capacitat d'inversió, hi ha la capacitat de l'Ajuntament de fer, i de fet està redactat, d'un pla especial de canvi d'usos, que és imprescindible per tirar endavant aquest projecte, i això en aquest moment està en mans de Correus. Hi ha una discrepància que és tècnica en quant a la valoració, la taxació d'aquest edifici, i el que hem de veure és com es resol aquesta discrepància. És així de simple.
O sigui, és Correus qui té ara la pinta, però per dir-ho així, no?
És Correus el que, bueno, el que ens ha de dir exactament si l'edifici aquell, el preu, és el que considerem que és el lògic i el raonable, o si s'ha d'aplicar una taxació que des del nostre punt de vista no és correcta, que és una taxació que enfila el preu cap a més de 50 milions d'euros, perquè s'ha fet en funció del preu mig d'edificis al voltant d'oficines. Però Correus no és un edifici d'oficines. Per tant, estem treballant perquè hi pugui haver una rectificació d'aquesta taxació i perquè nosaltres puguem tirar endavant el projecte. Però aquí l'Ajuntament ha fet el que havia de fer, nosaltres estem preparats per fer el que hem de fer, tenim un projecte, ha de ser un projecte que a més sigui sostenible econòmicament. El D-Factory també ho ha de ser. Si nosaltres no gastem, nosaltres invertim, perquè som públics però som una empresa. I gràcies a aquestes inversions i gràcies a aquests beneficis que anem tenint any rere any, podem fer projectes com les incubadores, com el D-Factory, com aquest tipus, com tot aquest... O esdeveniments com el BWOW, que farem ara el mes de març, relacionat amb el tema de la dona, Barcelona Women Acceleration Week, o el Saló Internacional de la Logística, que és un saló referent a tota Europa i de nivell internacional sobre logística, o a Barcelona New Economic Week, que fem a l'octubre, també parlant de la nova economia, que ja s'ha convertit en un referent internacional. Per tant, estem oberts a veure com es pot arribar a solucionar això, però estem esperant també una resposta per part...
Que mogui fitxa Correus, no? Aquí
estem esperant una resposta per part de... Sí.
Valero.
Sí, bueno, en tot cas que Correus no amortitzi el deute que té amb una venda, jo crec que és massa exagerada, no? Perquè aquesta valoració no és en funció de
50,
la...
50, no?
Sí, clar, 50 quan no edifici, és l'activitat d'oficina.
Aquell edifici... Hi ha un consens, diguem-ne, general, dient que val aproximadament entre 18 i 20 milions d'euros. És un edifici que aviat complirà 100 anys i és un edifici que des del punt de vista estructural està bé, però necessita una inversió de 50 milions més afegida per rehabilitar-lo, i és un edifici que està catalogat. Jo no sé si vostès han visitat el hall de Correus,
sí,
i realment és impressionant. És a dir, jo convidaria totes les persones que hi puguin anar.
Molt bonic.
Que avui estic convidant a tothom, perquè a totes les persones que hi puguin anar, que ho vegin, perquè realment és una obra d'art aquell hall.
Sí, sí.
Que evidentment s'ha de mantenir, perquè està... I la façana, és a dir, ostres, un edifici a la façana marítima de Barcelona, que convé rehabilitar-lo.
L'entrada també és majestuosa.
I això lliga també, i des de l'Ajuntament de Barcelona també estan molt interessats, perquè lliga amb tota la remodelació que s'està fent de la Via
Laietana. Sí.
Esclar, l'Ajuntament està fent un gran esforç per aquesta revalorització d'un espai urbà que estava, diguem-ne, una mica deixat, i que això ja està passant. No? Doncs, home, l'edifici de Correus és el frontal... d'entrada a la nova Via Laietana.
Sí. Jo li volia preguntar sobre habitatge, perquè abans de l'estiu, bueno, es va produir una foto de vostè amb l'alcalde Collboni amb la signatura d'uns convenis de promoció d'habitatge important a les casernes
de Sant Andreu.
Exacte, sí. I al Prat Vermell,
la Marina
del Prat Vermell, allà al passeig de la Zona Franca, no? I no sé, jo li pregunto, aquesta sessió és una sessió temporal, crec, no? De dret de superfície, no?
Sí.
I això no podria ser una bona fórmula també per promoure més habitatge a Catalunya, no? Seria una bona idea també que la Generalitat utilitzés aquesta fórmula més ràpida, no? Per promoure habitatge que sigui cessió d'ús de superfície de 50 anys o 100 anys i no perdre el patrimoni, per exemple, els vostès, que són una empresa pública, però són una empresa que no poden regalar patrimoni, no?
No.
Per tant, no sé, és una pregunta oberta perquè faci una reflexió.
Sobre... Bé, el tema de l'habitatge, com vostès saben, és un tema que està molt present perquè és una necessitat molt bàsica de les persones, no? I especialment amb persones, diguem-ne, que no tenen prou recursos com per poder, o gent jove que no es pot emancipar, o persones que tenen pocs recursos per poder accedir a un habitatge que sigui digne. Nosaltres vam fer una reflexió amb això. El Consorci de la Zona Franca té unes propietats que venen de la història. És a dir, el Consorci en un determinat moment va comprar les casernes de Sant Andreu, que eren unes casernes militars que ja no servien, diguem-ne, per la seva funció, i aquí va invertir uns determinats nivells per comprar uns determinats nivells diners. A canvi, el Consorci té dret a desenvolupar una sèrie de parcel·les fent habitatge, molt d'aquest habitatge, a preu lliure. Per què? Perquè el Consorci recuperi la inversió que va fer en la compra de les casernes. A la Marina, al Prat Vermell, és més o menys el mateix. Hi ha unes permutes que va fer el Consorci amb l'Ajuntament. L'Ajuntament, a canvi d'una determinada utilització en el polígon industrial, li va cedir uns terrenys a la Marina del Prat Vermell, també amb una part d'habitatge molt important lliure i una part d'habitatge protegit. El Consorci tenia dret a agafar tot això i a vendre-ho, i això li asseguro que té un preu, diguem-ne, molt important. Què vam fer? Escolta, nosaltres renunciem a tenir aquests beneficis de manera immediata. Hi ha una necessitat, ens vam posar d'acord amb l'alcalde de Barcelona, amb el Jaume Collboni i amb el tinent d'alcalde Jordi Valls, i vam dir, no, nosaltres fem un dret de superfície, com vostè ha dit molt bé, amb un cànon que sigui simbòlic i que durant els 80-90, el límit legal possible, 80-90 anys, l'Ajuntament promogui i gestioni, o directament o a través de tercers, habitatge assequible. És a dir, que aquells habitatges que estaven en preu lliure de mercat es converteixen, aquells espais es converteixen en habitatge assequible. Hi ha diverses fórmules, de protecció oficial, etc. Però la idea és que tot plegat sigui habitatge assequible. Això són 2.000 habitatges.
Sense perdre la propietat, no?
Perdre la propietat, perquè d'aquí 80 o 90 anys recuperarem una altra vegada la propietat d'aquests terrenys, i llavors ja decidirà el Consorci de la Zona Franca i l'Ajuntament que toqui, etc., decidiran què és el que en volen fer. Però ens sembla que era molt important i urgent posar a disposició de la ciutat de Barcelona aquests 2.000 habitatges, perquè és una xifra molt important.
I això no pot ser una via també per promoure Catalunya?
Hi ha moltes fórmules.
Per president exemple, Illa, que li digui, no?
El govern d'Espanya el que està fent és, com vostès saben, a partir de l'anunci del president Sánchez del tema aquest de l'empresa pública d'habitatge, estan fent una recopilació de terrenys que té l'estat espanyol a diferents llocs per convertir-los en habitatge o per recuperar usos d'habitatge d'edificis que ja estaven que eren propietats de l'estat però que estaven en diferents ministeris, etc. Aquesta feina l'estan fent i jo crec que també sortiran bastants milers d'habitatges que es podran posar en el mercat, diguem-ne, molt properament. Però d'entrada nosaltres a vegades ens avancem, no? Perquè nosaltres ja ho vam fer això abans que el president anunciés aquesta fórmula. I amb l'alcalde, el tinent d'alcalde i nosaltres, doncs, bueno, ens va semblar que era una fórmula, perquè el Consorci, abans parlava del pla estratègic, una de les potes d'aquest pla estratègic és el compromís social del Consorci. Nosaltres generem activitat, fem de locomotora de la innovació, de noves empreses, de nous llocs de treball, etc. Però també tenim un compromís social. I en la mesura que podem, amb els instruments que tenim, això es reflecteix, per exemple, en aquesta cessió d'aquests terrenys per 2.000 habitatges.
Tinc entès també, si no m'equivoco, que tenen un projecte que és per posar tot de plaques fotovoltaiques a les cobertes que hi ha als polígon, al polígon de la Zona Franca.
Sí.
Si ho arriben a fer, donaria electricitat i energia a mitja ciutat de Barcelona. Això és, són paraules molt, gruix, molt gruixudes.
No sé si exactament a mitja ciutat de Barcelona, però
com,
estem parlant d'algun centenar de miler de metres quadrats de teulades.
Totes les cobertes?
El que estem fent, no totes les cobertes tenen la capacitat de tenir plaques fotovoltaiques perquè són de diferents materials, amb diferents resistències estructurals. També li he de dir que les noves generacions de plaques fotovoltaiques tenen menys requeriments des del punt de vista estructural que les plaques fotovoltaiques que hi havia fa uns anys. Estem fent ara en aquest moment, vam parlar amb el director general d'Energia de la Generalitat de Catalunya, estem fent en aquest moment el recollir les dades de totes aquestes cobertes. Recordo que les cobertes no són del Consorci de la Zona Franca, perquè, com hem dit abans, el sòl sí que és el Consorci de la Zona Franca, però el vol és propietat de cadascuna de les empreses que ha construït la seva nau industrial. Però volem potenciar això perquè també hi ha la possibilitat que hi hagin ajuts per la inversió, hi ha la possibilitat de crear comunitats energètiques i hi ha la possibilitat de repartir, entre cometes, aquesta energia en altres àmbits de la ciutat de Barcelona. Estem fent una experiència també amb Ecoenergies, que és una empresa que també és pública o privada, amb el que nosaltres col·laborem, que aprofita l'energia de la regasificació, això és una cosa una mica, de la regasificació del gas liquat que arriba al port, quan es regasifica, quan es converteix en gas, de líquid a gas, això desprèn molta energia. I aquesta energia abans
es perdia.
Ara es converteix en fred i calor. I estan construint unes canonades que passen pel nostre polígon industrial. El D-Factory ja utilitza aquesta tecnologia d'ecoenergies. Estan construint unes canonades i aquestes canonades ja arriben a l'altra banda, a la banda d'aquesta Marina del Prat Vermell, que, com vostès saben, és l'últim desenvolupament urbanístic de la ciutat de Barcelona. Són 30 illes a l'Eixample. Poca broma.
Mitja ciutat.
I, per tant, aquí hi viurà molta gent i si podem aconseguir que aquesta xarxa arribi allà, si podem aconseguir que l'energia fotovoltaica també pugui arribar allà, serà una gran experiència. Nosaltres ens volem convertir en un polígon que sigui realment exemplar. Des del punt de vista... vam fer la primera hidrogenera d'Espanya que gestiona Iberdrola i que és una hidrogenera que serveix a autobusos de TMB que funciona amb hidrogen i allà es fabrica l'hidrogen. Es fa la hidròlisi amb electrons verds, és a dir, amb energia elèctrica que ve de sistemes renovables, molins de vent, etc. Però allà fabriquem hidrogen verd que alimenta transport públic de la ciutat de Barcelona, la primera hidrogenera. Estem també amb el tema de les plaques fotovoltaiques, que dient això que els estic dient.
I estem al límit.
Al límit del temps. Què vol dir? Ja haig d'acabar.
Hem acabat la conversa. Han convidat els oients a l'Altifactory, a l'oficina de correus...
Porta la maleta de coses del consorci.
Torna la setmana que ve.
És un gran firaire. El convidarem més sovint perquè continuï convidant-nos a buscar i veure coses que fa el consorci.
Gràcies per l'oportunitat, perquè sense els mitjans de comunicació la ciutadania no coneix aquests temes. I això són temes que afecten en positiu moltíssimes persones i ho han de saber, ho han de conèixer.
I aquí deixem explicar a tothom com avui el senyor Pere Navarro. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies.
Gràcies també al Manel Manchón, a Juan Carlos Valero, al Marcos Pardeiro. Dissabte que ve, com sempre, a la cadena Copa Catalunya i Andorra, més converses des del restaurant de l'Hostal Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana.
Bon dia.